És dimecres i saludem ja Xavier Casanef. Xavier, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere Andreu.
El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre. Un espai on el solista és la música de cinema.
De què ens parles avui, Xavier?
Doncs una efemèride important, diguem-ho així. Resulta que aquest proper divendres, dia 25 de maig, es compleixen 30 anys de l'estrena de la pel·lícula La Guerra de les Galàxies. I, per tant, pel que fa a nosaltres, fa 30 anys de l'estrena de la seva banda sonora, obra del compositor John Williams. Una banda sonora que en el moment de la seva aparició, doncs, l'any 1977, va significar una revolució i una renovació de la música cinematogràfica, com segurament des d'aleshores no n'hi ha hagut cap altra.
Jo crec que la gent té molt present la música de la Guerra de les Galàxies, però per si hi ha algun despistat, què et sembla si recordéssim el tema principal?
Comencem amb l'inici, i tant.
Dius que aquesta banda sonora representa una renovació dins de la música de cinema, per què?
Doncs a veure, d'entrada per una sèrie de, evidentment, d'elements estructurals propis de la banda sonora. Però abans d'entrar en aquest detall, no sé ni tan sols si caldria entrar-hi, el que a mi m'agradaria avui és donar un cop d'ull a quin és el tipus de música de cinema que es feia aleshores i veure, ni que sigui per contrast, realment el que va significar aquesta banda sonora de la Guerra de les Galàxies. Per exemple, durant aquells primers anys de la dècada dels 70, la música de cinema estava molt farcida de les bandes sonores de composicions senzilles, la major part totalment mancades de profunditat, i que, com a exemple, podríem escoltar, ni que sigui breument, un fragment d'una partitura de Francis Lai per la pel·lícula del mateix any 1977, titulada Bilitis.
Música molt diferent, amb sintetitzador, en aquest
cas. Sí, perquè a més aquí conflueix l'inici d'aquestes bandes sonores amb música amb sintetitzador. Però ja hem vist que hi ha una gran diferència. A més, molt senzilleta la cosa. Música de Francis Lai. Recordem, Francis Lai és l'autor, per exemple, de bandes sonores com Love Story, de l'any 1970. Amb això ja ens fem una idea també del tipus de música. En la mateixa línia podem trobar bandes sonores de més qualitat, naturalment, com podrien ser els treballs de Marvin Hamlisch. La major part la coneixem per la versió cantada de la Barbra Streisand, que a més era protagonista de la pel·lícula juntament amb Robert Redford. The Way We Were, Tal Com Éramos, de l'any 1973, música de Marvin Hamlisch, és la línia més o menys principal de bandes sonores per a aquestes pel·lícules romàntiques. La moda dels 70 era fer bandes sonores amb preponderància també dels ritmes pop i barreja de jazz. Escoltem com començava Los tres días del cóndor de Dave Grusin de l'any 1975. o perquè acabem de fer-nos del tot una idea, escoltem una de les bandes sonores de més èxit de l'any 1976, just un any abans de la Guerra de les Galàxies.
Fins ara hem sentit exemples de bandes sonores dels anys 70.
Deixa'm dir que això era Rocky, música de Bill Conti.
Poca música simfònica hem escoltat.
Sí, evidentment, se'n feien, lògicament. Potser tot el que hem escoltat fins ara era la música més de moda, però lògicament veníem d'una tradició musical simfònica i també se'n feien. D'una banda, tenim el cas de grans mestres de la banda sonora, i això ja ho hem esmentat en algunes setmanes anteriors, que ja estan fora del seu temps. És el cas de Bernard Herrmann, de Miklos Rozsa, de Nino Rota, recordem que pocs anys abans havia fet El Padrino, per exemple. Són grans compositors que encara van fer grans bandes sonores als 70, però que quedava clar que el seu temps ja havia passat. Com a mostra, escoltem aquest fragment de Fascinació de l'any 1976, música de Bernard Herrmann. Naturalment, hi havia altres compositors més joves, com Jerry Goldsmith, per exemple, o el mateix John Williams, amb les seves bandes sonores per pel·lícules de catàstrofes. Però la banda sonora simfònica estava, diguem-ho clar, en hores baixes. Les altres alternatives eren, d'entrada, força més barates i també força més comercials. I és que, per damunt de tot, l'estil de música de cinema que s'havia fet popular, acceptada, de la que tothom en comprava el disc, amic Pere Andreu, era aquesta.
Quines veus, eh?
Sí, les dels vigis.
Això se'n diu fer falset.
Fiebre del sábado noche, febre del dissabte nit, amb els vigis cantant, el Travolta banllant, tot allò va ser també una febre, realment. Una banda sonora del mateix any 1977, de la Guerra de les Galàxies, que contenia perles com aquesta, que ara sentirem, que, aviso, pot ferir la sensibilitat d'algun oient.
Això, encara que no ho sembli, és Una nit a la muntanya pelada. On surt això, aquesta versió tan psicodèlica, per dir-ho d'alguna manera?
De la música de Mussorgsky. Doncs amb el títol Una nit a la muntanya disco, és de Febre del dissabte nit. És de Saturday Night Fever, és de la mateixa banda sonora que aquesta que escoltàvem abans dels vigis.
A la muntanya disco.
Sí, 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 era el títol de track, és Nit a la muntanya disco. I és una versió discotequera, digue-li com vulguis, realment.
Diferent, sí. Diguem-ho així.
Sí, Una nit a la muntanya pelada de Mussorgsky.
Hem fet un recorregut en unes quantes audicions, ens has fet un retrat de la música de cinema dels anys 70.
Una mica esbiaixada, però tot això és el que sonava.
I aquí al mig hi havia la Guerra de les Galàxies.
Sí, senyor. Enmig de tot això va aparèixer primer George Lucas, el director de la pel·lícula, amb una història mai vista, amb un concepte de l'espectacle visual totalment renovat i amb una fe indestructible amb la pel·lícula que volia fer, i a suggeriment del seu amic Steven Spielberg va contactar amb John Williams i tots junts acorden fer una banda sonora clàssica, a més amb un efecte contraposat a les imatges, que realment doncs, són de l'espai, ciència-ficció i tal. Una banda sonora que retornés els vells valors i conceptes de la música de les pel·lícules d'aventures, però amb un sentit del ritme i amb un sentit de l'orquestració totalment renovats.
O sigui, aquesta renovació, de fet, va ser un retorn al passat.
Sí, podríem dir-ho així. A les bandes sonores de les pel·lícules dels anys 30 i 40, John Williams va inspirar-se en, doncs, en les pel·lícules d'aventures de l'Errol Flynn, que tenien música d'Eric Goldman Cornwell, per exemple. De fet, el tema principal de la Guerra de les Galàxies podríem dir que és un homenatge a Cornwell, precisament, i el tema principal d'una pel·lícula, King's Row, de l'any 1942. Si et sembla, escoltem-ho.
I tant, aquelles quatre notes.
Les primeres, sí, no sí, aquesta sí. Continuació, sinó just a l'inici. Si et sembla, tornem a escoltar només aquest petit trosset. Estigueu atents. Na, 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 na. Ja seguiries amb la Guerra de les Galàxies. Doncs, diguem-ne, que sempre es comenta, pam, es va basar doncs, en Cornwall, King's Road, doncs aquí teniu la demostració auditiva.
Mm-hmm. És veritat, no és una casualitat.
No, o sigui, no, és així.
John Williams ho ha
confessat. Sempre s'ha dit així i així ens queda clar. Realment, doncs això, a partir d'aquí podríem haver seguit amb el tema de Williams. John Williams, de fet, el que va fer va ser una meravellosa i descriptiva banda sonora, sempre s'ha de recordar, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres, que li va suposar l'Oscar, que pel que va significar la seva influència en el món de la banda sonora, doncs va significar l'aposta pel retorn al sinfonisme, allò que a partir d'ell ha estat anomenat neosinfonisme, quelcom que no havia d'estar barallat amb la comercialitat, ja que, recordem-ho, la banda sonora de la Guerra de les Galàxies és una de les que més s'ha venut, la seva edició discogràfica, de tots els temps, per més que després s'hagin fet reedicions i continuacions i la resta. Significa un retorn als postulats clàssics de la música essencialment descriptiva, fins als mínims detalls i amb temes principals molt poderosos. És allò que dèiem de la música acompanya els herois i el que als herois els hi passa, la música t'ho explica i també li passa la música.
A més, és una banda sonora que està plena de leitmotifs.
Correcte, aquí hi ha tota la influència wagneriana que també es feia servir, doncs, que de fet un dels seus introductors van ser Cornwell, Steiner i companyia, ell ho va ressuscitar i ho va renovar. També és cert que a partir d'aquí tot, no diria que ha degenerat, però déu-n'hi-do, no hi ha cap renovació. Per això dèiem, fa 30 anys que es va fer la Guerra de les Galàxies i com a molt avui en dia només es fan dos tipus de bandes sonores, les que continuen aquest neosinfonisme i les que veuen de tota la música electrònica, però en el fons, la major part de les vegades, amb paràmetres també agafats del neosinfonisme. Una nova revolució d'estil no s'ha produït. D'aquí també la importància d'aquesta banda sonora de l'any 1977.
La primera va ser la Guerra de les Galàxies, l'any 1977, després en van venir 5 més, totes porten música de John Williams.
Absolutament, doncs les 6 pel·lícules doncs, de la nissaga Star Wars, totes 6 porten música de John Williams. En definitiva, una banda sonora que és històrica, que ja podríem dir que és mítica, que significa una evolució en la banda sonora i que, tot cal dir-ho, per a moltes persones és el tema dels crèdits inicials de la pel·lícula particular que cadascú té amb la música cinematogràfica.
Doncs, què et sembla? En sentim un fragment?
Sentim-ne un fragment. evidentment, música de John Williams, música de La Guerra de les Galàxies, el tall final de la banda sonora, que du per títol La Sala del Tron i títols de crèdits finals.
Avui la secció del Violí Vermell l'hem dedicada a aquesta pel·lícula que, quan fa l'aniversari? Divendres, deies?
Divendres 25.
Divendres fa 30 anys justos que es va estrenar i que porta la música que sentia, o la música de John Williams. Abans no marxi el Xavier Casanef, hem de comentar un correu electrònic de la Sílvia, que
sí,
hem rebut.
Permetem per això que abans, doncs si divendres no voleu escoltar La Guerra de les Galàxies a casa vostra, sempre podeu mirar a BTV el Violí Vermell, la pel·lícula, en versió castellana, el Violín Rojo, a BTV a 10:45, crec recordar. Doncs ja que estem amb afiliació amb títols, doncs mira.
Quan deies la pel·lícula pensava que era el Violí Vermell, secció,
la pel·lícula. No, la pel·lícula a partir de la qual hem tret el títol i la música d'aquesta secció.
Qui tingui accés a Barcelona Televisió, doncs divendres a 10:45 fan aquesta pel·lícula que dona nom a la secció del Xavier Casanef. I ara sí, aquest correu que dèiem...
Correu de la Sílvia, hem parlat d'altres setmanes d'aquest documental titulat Això és ritme. Doncs bé, a ella no li ha agradat. Doncs com que sempre donem testimonis de gent que li ha agradat les coses, doncs quan n'hi ha un que no, doncs també l'hem de dir. No li ha agradat, ho qualifica d'un testimoniatge fílmic sense cap qualificatiu més reeixit, i diu que tota la pel·lícula, doncs, bueno, que destila tot un to paternalista que li molesta força, i que li hauria agradat que en lloc de tants testimonis de joves o els que són els protagonistes, que tot és tan finalment de final feliç, n'hi hagués hagut més dels que s'hi van rebotar, parlant clar. És una opinió totalment acceptable, i a més que ens agrada que fins i tot, doncs, que no sigui tot sempre positiu, i que quan hi ha algú que tampoc veu alguna cosa clara ens ho digui.
Clar que sí. Estaríem bastant d'acord en el fons amb la Sílvia, que han volgut fer un producte rodó, allò que transmetés molt d'optimisme, no, Xavier?
Sí, sí, la veritat, home, sí, surts molt bé del cinema, però després, quan més hi reflexiones, també veus que està tot molt encarat i molt dirigit. Però mira, avui en dia hi ha tantes coses tan descarades i tan dirigides que si n'hi ha alguna que és a favor de la música, jo, com aquell qui diu, me l'empasso.
Clar que sí. Dimecres que ve, més música de cinema amb el Xavier Casanef. Fins aleshores.
Fins aleshores.